Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
Hola, molt bona tarda, amigues i amics viatgers. Benvingudes i benvinguts al 13è programa d'aquesta temporada 2024-2025 i al mateix temps, el 7è viatge, l'altre d'aquest 2025. Avui comptem amb la Marina Carbonell, el control tècnic. Molt bona tarda, Marina, com estàs?
Bona tarda, molt bé, molt bé.
Me n'alegro.
Amb aquesta caloreta.
A canvi d'hora, tot
canvi
ajuda.
El dia més llarg.
Exacte. Molt bé. I crec que també la meva companya que tinc aquí al costat, la Marina Ucendo, també està molt contenta, no?, per aquest nou temps i aquesta nova hora.
Míriam.
T'he dit Marina una altra vegada?
Hòstia. Sí, estic molt feliç. No m'importa com em diguis, em pots dir com vulguis, Felip, mentre seguim amb aquest clima fantàstic.
Què em passa amb
dir... No sé, t'agrada dir-me Marina.
No.
És un nom maco. Vull dir, Marina...
Sí, que ho
és. A mi m'agrada molt. La meva millor amiga de la infància es deia Marina. Bueno, es diu, està viva. Que passa la vida, pues, te separa a veces.
Bueno, doncs Marina Carbonell, el control tècnic, i la Míriam Mucen, una altra vegada.
És un cas com un cabàs.
Els noms i jo, de veritat. En fi. Bé, moltes gràcies per acompanyar-nos a un viatge en el qual us oferim una mirada empàtica, un punt de vista humà, feminista, comprensiu i, sobretot, obert per tal d'entendre aquest viatge a l'altre d'una manera, una manera de pensar diferent, de viure, d'existir, de fer i d'actuar, amb una clara intenció de comprendre, respectar, entendre i acceptar o no aquella actitud i aquell comportament en aquell context i situació diferent i determinada. Perquè diem que cada persona és un món, però és que cada món és molt diferent i cada món té una cultura, una tradició i un tarannà molt diferent. Doncs passem directament a les pistes i amb aquest que serà que normalment escoltem, que avui hem tingut problemes tècnics
però
no passa res.
La vida. Mira, aquí el tenim, aquí el tenim.
Aquesta és la cançó a la qual ens referim.
Pueblo mío, te dejo sin alegría. ¿Qué será?
I és que...
Si no fem el ball...
Potser vosaltres... És el que anava a dir. Potser a la gent que ens escolta els hi sembla una tonteria, però aquí és un moment molt especial perquè estem tots asseguts però ballant.
Sí, si no sona no és el mateix. És, no podem dir les pistes igual. A mi no em surt.
El programa no pot continuar així. Però bé, anem amb les pistes del país d'avui. Comences tu, Míriam?
Vinga, va. Felip II. En ple segle XVI, l'època en què l'imperi espanyol nunca se ponia al sol, l'explorador malagueny Ruy López de Villalobos va arribar fins a les llavors conegudes illes de Ponent amb la intenció d'annexionar-les a la corona espanyola. Un cop les va haver colonitzat, les va batejar com... en honor al llavors príncep d'Astúries i futur rei. Ja està. Felip II.
Déu-n'hi-do, quina pista, eh? Crec que és la més llarga que hem dit mai.
Sí, jo crec que sí, però és que és xula, eh?
És xula.
Xula i fotuda,
sí,
alhora.
I fotuda, tot, sí. Anem a la segona, és cullera i forquilla, però no ganivet. A molts restaurants, el ganivet, en cas que el necessitis, l'has de demanar.
A mi això em fa molta gràcia, la veritat.
No se'n refien de la gent, no?
Perquè de cop apunyales el del costat, no?
Vés a saber.
Em deus 10 pavos de l'últim dia que vam venir a dinar. Pa! No? I parlant de pagar, doncs això. Quan es demana la nota, el compte, dibuixen un rectangle a l'aire, així. No ho diuen. Igual que aquí fem la signatura...
Allò dels diners, no? Dels dos dits, sí. Allà es fa...
Un rectangle, com si fos un bitllet, suposo, o la nota, la mateixa nota.
Exacte. Després també tenen dues banderes oficials.
I dues llengües oficials també, l'anglès i el tagalog, però se'n parlen més de 170.
Tela.
Que no és poca cosa.
No és poca cosa. I ja l'última, direm el balut, que és el plat més típic, que és o d'ànec ja fertilitzat, cuit i amanit amb sal i vinagre. Això sí, evidentment, no apte per a tothom.
És una mica complicat. Jo el provaria, però perquè sóc una xafardera de mena. Però només per tastar-ho una mica.
S'ha de provar.
Però no estic segura que m'ho pogués acabar.
Que puguis dir no m'agrada, o sí.
Exacte. Les coses s'han de provar en aquesta vida.
Bé, en som conscients una mica de la dificultat, una mica no, bastant, de la dificultat d'aquest país. Però, quin és el país que avui tractem, Míriam?
Filipines! Home, amb aquest... És que amb el de Felip II, abans quasi ho dic
era
tot.
Era cantat.
Sí, doncs vinga, himne de Filipines aquí per...
I avui ens endinsem en un viatge a la República de les Filipines, un país situat a l'oceà Pacífic, a l'extrem sud-est d'Àsia. Aquest arxipèlag està compost per 7.641 illes, que es diu ràpid, i es divideixen en tres grans grups geogràfics. Un seria Luzon, les Visayas, i l'altre seria, el tercer seria Mindanao. Manila és la seva vibrant capital.
Les Filipines es troben a la cruïlla d'importants mars i estrets. Al nord, l'illa de Luzon està separada de Taiwan pel seu estret. A l'oest, el mar de la Xina Meridional, també anomenat mar de les Filipines Occidental. Es troba just davant del Vietnam. Al sud-oest, les illes de Borneo i al sud del mar de Celebes les separa d'Indonèsia. El país es veu afectat per la seva ubicació en el cinturó de foc del Pacífic, un factor doncs, que el fa especialment vulnerable a terratrèmols i tifons.
Evidentment. Amb una població de més de 116 milions d'habitants a data de l'abril del 2025, les Filipines són el 12è país més poblat del món, sense comptar, això sí, els filipins que viuen a l'estranger. És una nació caracteritzada per la seva diversitat ètnica i cultural. Les reformes econòmiques dels últims anys han impulsat el creixement amb el sector de serveis com a motor principal de l'economia, tot i que encara afronten reptes en l'àmbit turístic, educatiu, sanitari i de desenvolupament humà.
Les arrels històriques de les Filipines són profundament diverses, des dels primers habitants fins a l'arribada de pobles austronèsics, que va portar doncs, les influències de Malàisia, l'Índia i també del món islàmic, fins als xinesos, que també van deixar la seva empremta cultural a través del comerç.
Però no va ser fins al 1521 quan l'explorador ibèric Fernando de Magallanes va arribar a les illes i va començar una nova era de domini espanyol. Miguel López de Legazpi va establir el primer assentament espanyol a Cebú el 1565 i el 1571 va fundar Manila, que es convertiria en el centre econòmic i administratiu de l'imperi espanyol de l'Àsia.
Després de tres segles de dominació espanyola, les Filipines van viure una revolució que va portar a una guerra amb els Estats Units, que van prendre el control del país després de la guerra hispano-nord-americana de 1898, aquell fatídic any per espanyols. La influència nord-americana va perdurar fins a la independència de les illes, que per fi la van aconseguir el 1946. Des d'aleshores, les Filipines han superat diverses crisis polítiques, tot modelant una república constitucional.
L'històric mestissatge cultural que va sorgir de la presència espanyola i nord-americana continua viu a les Filipines avui en dia. La religió catòlica, la gastronomia, l'art, la música i fins i tot els noms de les persones són un testimoni viu d'aquesta rica herència. Les influències xineses i les arrels prehispàniques també estan ben presents en el país, oferint una fascinant mescla de cultures i tradicions. I, per descomptat, l'anglès com a llegat nord-americà és una de les llengües més parlades, contribuint així a la connexió del país amb la cultura popular global.
Doncs aquesta mescla de cultures i tradicions també la veureu en la música que anirem escoltant durant el programa, perquè hi ha tan supertradicional com
aquí
dels més moderns.
Vamos.
I bé, les Filipines, doncs, és que ho veureu també amb la música, no? És un país de contrastos, es mantenen fermes en la seva identitat cultural, segueixen sent una nació amb història i una diversitat, i tenen una diversitat que la fa única.
I tot seguit encetem el bloc d'entrevistes superinteressant avui i tenim el Julio Sendra. Molt bona tarda, Julio. Com estàs? Moltes gràcies i bé, moltes gràcies per atendre'ns en directe.
Moltes gràcies a vosaltres per escoltar-me.
Què tal? Com estàs?
Bé, bé, molt bé. La veritat, una miqueta cansat perquè porto uns dies treballant a Europa una altra vegada, però bé, molt bé.
Sí, perquè pel que estic veient estàs canviant molt, no? O sigui, portes uns dies a Alemanya, si no recordo malament, pel que deies?
Sí, vaig arribar diumenge i em quedo així fins el dia 20. El dia 20 d'abril me'n torno cap a les Filipines.
Això. I a les Filipines què fas? Com estàs allà? Què n'expliques?
Com vas arribar fins allà? Hola, sóc la Míriam, que no t'he saludat. Estaré aquí també fent-te preguntetes.
Perdó, molt mal fet de la meva part que us he presentat. Sí.
Mira, jo vaig... El 2009 va ser, crec... Bueno, el 2000... Sí, el 2009 vaig emigrar a Alemanya. Ja se'n recordeu, la crisi i tot això.
Sí.
I vaig emigrar a Alemanya i, bueno, jo, sense pensar-ho, o sigui, sense voler... Com que diu, vaig a veure la plaça de funcionaria allà. I soc professor d'anglès i de castellà i també d'alemany a un col·legi, bueno, era un col·legi de secundària allà. I després de molts anys, de 16 anys, 16 anys, sí, 16 anys, vaig dir, ja està bé, necessitava un canvi. I per la mateixa, o sigui, dins del mateix sistema alemany hi havia la possibilitat de poder, per això, d'aplicar a una posició a un col·legi alemany a l'estranger. I em van oferir Filipines i vaig dir que sí. I me vaig anar i porto a visquent a Manila des d'agost del 2024.
Sí, quasi un any, molt bé, molt bé, molt bé.
Sí, sí, sí.
Quina va ser la primera... Sempre som operats amb aquesta pregunta, però quina va ser la primera sensació quan vas arribar a Filipines, a Manila?
Jo ja havia estat a Àsia abans, havia estat a Vietnam, sí. Havia estat a Tailàndia. I el primer impacte, jo crec que sempre és la primera vegada i després ja no és tant. El que sí que m'ha impactat molt va ser el tràfic, crec que és el tràfic, els cotxes i la velocitat a la que van les coses a causa del tràfic és el que més em va impactar. O sigui, les distàncies de potser 2 quilòmetres, depenent de l'hora del dia, potser pots tardar una hora i mitja.
Mare de Déu. Això
va ser el que més em va impactar a mi. I la sensació de no estar mai sol. Sempre, siga l'hora que siga, siga allò que siga, a Manila sempre hi ha gent.
Hi ha vida, no? Sempre el carrer és una ciutat que no para, no dorm.
Sí, sí, sí. No para mai. No tens la impressió de que dorm mai. La gent pensa que Filipines és un paradís i ho és, sí que ho és. Però Manila és com la ciutat del caos, Sodoma i Gomorra. Sí, sí.
Per tant, tu separaries Manila de la resta de Filipines, entenc, d'alguna manera?
Sí, sí, sí. Sí. Totalment. Vaig estar el cap d'any i vaig passar a Cebu, que és la segona ciutat més gran, sí, de Filipines, i tot i que n'hi havia moltíssima gent també, vull dir, la comparació d'habitants i això, tenies una sensació diferent. N'hi havia molt més verd, n'hi havia molt d'arbre també, molta més vegetació, tenies molta més la impressió d'estar a un país de sud-est asiàtic. Manila, depenent de la part de la que estigues, perquè la ciutat, el que és l'àrea metro Manila, que es diu, depenent de la ciutat on estigues, o sigui, de la part que estigues del barri, per dir-ho d'alguna manera, no tens cap, o sigui, no hi ha res que et diga que estàs al sud-est asiàtic. Podria estar perfectament a qualsevol altra ciutat dels Estats Units, per exemple.
Mare de Déu. Sí. Suposo que quan parles del trànsit, això que dius que van tots com a cabres boges, no? No et fa una mica de por? O com, vull dir, perquè clar, tinc... No? No?
No és... O sigui, és una bogeria, però no per la velocitat a la que van, sinó per lo... Quan hi ha tanta gent i hi ha tant de tràfic, la velocitat tardes molt. És a dir, van molt
lents. Tot va molt lent. Si hi ha tanta gent, tanta gent, clar...
Sí, 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 va molt lents. I fins i tot quan poden córrer més, perquè n'hi ha potser alguna autopista, n'hi ha una autopista que connecta les ciutats de Xina més, o sigui, el que és els barris més importants de Manila, tampoc corren massa. Potser la màxima velocitat que agafen són 80. Però així n'hi ha tot. Mira, jo me recordo que el primer dia, jo ignorant, jo pensava, jo venia d'Europa, d'Alemanya, i dic, pues agafe, visca 2 quilòmetres del meu lloc de treball.
Clar, sí. Està a prop, 2 quilòmetres. Sí.
Com?
Que en teoria és a prop, 2 quilòmetres.
Clar, clar, clar. Jo dic, em poso la música, em poso l'auricular i jo me'n vaig caminant. Error, que primera fa una gala molt gran. Després és supervivència, o sigui, no n'hi ha seres, no n'hi ha seres, n'hi ha, poden, passen, tens un gos pel camí, pel costat, passa un cotxe, passa una moto, passa un tricicle, tens que anar amb mil ulls per a sobreviure. I això és exactament el que passa, el mateix que passa quan eres vianant,
sí.
Passa també quan estàs conduint.
Clar.
Aleshores, és
molts estímuls.
És molt reduïda, és molt lentot per això, perquè hi ha moltíssima gent.
I clar. Has conduït a Manila?
He conduït moto.
Ah, val, t'anava a dir, t'has atrevit a conduir, perquè...
Però no és més perillós la moto, no, perdó, eh?
Però els meus companys de feina em diuen que de fet, que no fa por perquè pràcticament pots fer... Tot està permès. que a mi sí que em sembla una miqueta estrany. Tot està permès perquè el trànsit, per això, cau fa el que vol i deixen de tots els llocs, però com tot està permès i tot el món sap que qualsevol persona pot fer en un moment determinat un moviment que tu no t'esperes, tot es va molt espaiat.
Pues és com si en alerta, no? Continua.
De fet, no n'hi ha tants accidents. Jo he vist a Alemanya més accidents que a Filipines. De fet, encara no he vist cap en els 9 mesos que porta així.
Que curiós.
Sí, sí, sí.
És curiosíssim. I escolta, ja has dit que ens has explicat una mica que et dediques a l'ensenyament, no?
Sí.
Suposo que, clar, sé que tens gent en contacte aquí, no? A Catalunya, al País Valencià, etcètera. Hi ha molta diferència del sistema
educatiu,
exacte, del funcionament, sí, etcètera.
El problema no. Jo no busco parlar massa del sistema educatiu filipí perquè jo estic en un col·legi privat.
Vale.
És un col·legi alemany i aleshores els meus alumnes són xiquets amb diners que paguen molts diners mensualment per a vindre a aquest col·legi.
Sí.
El que és el sistema educatiu filipí no el conec massa. Per el que m'han contat els meus companys filipins, que també en tinc, és molt diferent, és molt més asiàtic. O sigui, els xiquets escolten el mestre, són molt més de en lloc de practicar més coses, són de pues, això de la letra con sangrenta, se'n recordeu?
Sí, 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 sí.
D'estar ahí copiant les coses exactament com les dius. No és tan interactiu com ara les noves metodologies que n'hi ha a Europa o que n'hi ha a Catalunya o la meva germana, per exemple, a Catalunya també.
L'Àngels, des d'aquí se'ns està escoltant, Àngels, moltes gràcies i molts records. Una excel·lent companya. Bé, no és companya ja, però sí, sí, super, super maca.
I això, per això no us puc contar massa del sistema educatiu filipí. Del meu sistema, del sistema alemany, així... O sigui, els filipines és el meu col·legi té dos línies, la línia en anglès, que és la internacional, i la línia en alemany, i consiguem van en paral·lel.
Uh-huh.
I quan arriben els dos últims anys, que seria com la selectivitat que tenim sí, a casa, ja s'ajunten els dos. I ja doncs, fan diferents assignatures, i després fan una mena d'examen internacional, que es diu l'IB, i ja després poden estudiar a qualsevol universitat del món.
Oh. Que curiós, molt bé, està molt bé.
I,
però
bueno,
és car, no és
clar, clar, això t'anava a dir,
clar, privat,
no. Per el que comentes, o sigui, a veure, a tot el món hi ha diferències de classes, està claríssim, però suposo que potser allà són molt més evidents les diferències entre moltíssim. Les classes socials.
Moltíssim, moltíssim. De fet, jo, molts dels xiquets que estudien al meu col·legi no tenen cap tipus de contacte o d'idea del que és la realitat.
Ja. Yeah.
Perquè molts d'ells... Mira, el sou d'una família millor de quatre persones, o sigui, els diners que necessita una família de quatre persones són uns 30.000 pesos. Uns 30.000 pesos són uns 500 euros. Mm. Això seria el sou normal. I fins i tot, potser una miqueta més alt del
base.
Del que seria normal.
Sí.
Amb això han de sobreviure. I el meu col·legi val un milió de pesos a l'any.
Ah. Sí, vaja.
Clar, el nivell adquisitiu també...
Molts d'ells venen d'això, de famílies que el pare i la mare treballen molt, i d'això, són gent de negocis o tenen diferents posicions, de polítics, del que siga, aleshores estan els xiquets en contacte continu, n'hi ha un conductor que els porta al col·legi, n'hi ha una com es diu, una niñera que els dona el menjar, els porta els vestits i tot. Ells no saben, per dir-ho d'alguna manera, no saben ni doblar una toalla.
Ja, que estan, vamos...
Això està molt bé, però arribarà un dia que serà...
A lo que és la vida.
contraproduent al final, clar.
Clar, viure en aquesta bombolla, no? I, al final... I a part, és, són unes illes que ja a nivell històric doncs, les han colonitzat diversos països.
Exacte.
Com a Espanya, no? Com a, sí. com a Estats Units. Llavors, a tota aquesta... O sigui, veus que hi hagi realment en aquestes famílies més riques que siguin més fills de colons? O sigui, d'aquesta línia? O ja també barreja amb persones més autòctones de Filipines?
La majoria dels meus alumnes són estrangers. Siguin els filipins, siguin alguns filipins, però la majoria són o bé el pare és alemany i la mare és filipina, o bé són fills de coreans, japonesos, que estan treballant així perquè els han enviat les empreses, i el que és filipí, sempre sent filipí, n'hi ha pocs. Però el que sí que m'he adonat és que les famílies, el castellà, per exemple, abans, quan les Filipines eren la colònia d'Espanya,
sí.
el castellà va ser com una mena de símbol d'estatus. Aleshores, les famílies més riques, fins i tot avui en dia, segueixen parlant d'espanyol.
Vaja, que curiós.
És una
realitat.
I l'espanyol només arriba als més rics.
Clar, bueno, això passa a moltes colònies, no? Que és com... Perquè representa que són els que han estat en contacte amb els rics, no? Sí, llavors, sí, que curiós. Sí,
exacte.
Molt curiós.
De fet, una de les famílies més riques de Filipines, o a lo millor la més rica, pot ser, es diu Ayala.
Ostres. Ayala.
López Ayala.
Que curiós.
Déu-n'hi-do.
Vaja, ens agradaria preguntar també, perquè hem comentat abans les pistes, bueno, al començament del programa normalment donem unes pistes perquè la gent vagi pensant quin país pot ser, no? Una que ens va cridar molt, bueno, a mi em va cridar molt l'atenció, una que aquí a Catalunya, o aquí a Espanya, si vols, quan vas a un restaurant i acabes per demanar el compte, vale? Llavors tu fas, si hi ha molt de soroll, tu fas així com
una
signatura a l'aire, exactament. Llavors,
clar. Es van com una mena de quadre.
Ahí volíem arribar. Perfecte. Molt
sí,
bé.
Com si fora... No sé si seria com si volguessin simbolitzar una targeta de crèdit o si volguessin simbolitzar una carta, però no és, no fan això.
Clar.
No. I tot el món ho fa. O fan la forma, o fan amb les dues mans, fan la forma de lo que és el quadrat aquest. Sí, sí.
És supercuriós. I les...
Perdó, potser preguntaràs el mateix que jo, em sembla.
Sí, sí, sí.
Que també una altra, en relació als restaurants, era que posen forquilla i cullera, però que el ganivet, en general, no el posen als restaurants, que l'has de demanar.
Sí. De fet, no. De fet, tot i que encara que tingués ganivet, que estigui ahí posat,
sí.
un filipina agafarà.
Com has dit, perdona?
Estan acostumats a tallar amb la cullera.
Ah.
I mengen amb les dues coses. I el ganivet és una cosa que existeix, però no és comú. No és comú.
Perquè no tenen pernils ibèrics i llavors no es necessita. Sí, sí.
O perquè no se'n refien als clients, també, jo què sé. No sé. Tot pot ser, sí, sí. I ara ja sortint de la feina i tal, i jo em sortim de la feina, per dir-ho així, què fas tu per desconnectar una mica?
Quin sospir. Ara, estos primers mesos no he tingut massa temps de desconnectar perquè estava encara una miqueta entre el canvi de feina, el canvi de país, perquè una cosa és vindre de vacances i l'altra és viure així.
Clar,
sí.
I també el màster que estava acabant, estava una miqueta així que no tenia massa temps. Però el que sí que he fet en les vacances, el que una cosa que és així molt, molt guai és que tu pots agafar un vol molt barat i de sobte estar en una illa paradisíaca que està a només 40 minuts d'avió. I això, i els preus, sí, tot i que no són... Anem a veure. Sí, són barats, sí que són barats, però no són tan barats com a lo millor és Tailàndia o Indonèsia.
Yeah.
Així, els preus són barats per a nosaltres. Si tu tens una feina europea, els preus així són barats, però no són tan barats com els que estem acostumats a dir això, per 10 euros m'he quedat a un hotel 5 estrelles. Així,
no.
A les Filipines ja no passa. Però sí, faig això, agafo un autobús o agafo un vol i me'n vaig. I me'n vaig. Quan més... Si pot ser... Quan menys turistes n'hi ha, millor. Si pot ser, que arribo jo a un poble en què jo soc l'únic blanc.
Perfecte.
M'agrada molt, sí.
Desconnectes
totalment.
Totalment. El procés d'adaptació, què és el que més t'ha costat?
Jo venia... Jo eso, després de tant de temps a Alemanya, jo havia, o sigui, m'estava transformant una miqueta en alemany, de la paciència, que no en tenia molt poca, que de repente seguida anava del temperament que seguida més escapava, m'enfadava en seguida i vaig dir, no, això s'ha d'acabar. Al vindre així vaig dir, guai, perquè així m'acostumaré, pues, això, a tranquil·litzar-me i a tenir més paciència.
Sí.
Una de les coses que més te recomano, si algú ve o està pensant vindre a viure a les Filipines, paciència en portar un cabàs. I les coses, sí, les coses van molt espai, no sempre funcionen. A lo millor, això de...
M'ha agradat que no sempre funcionen.
No. Això, per exemple, jo me recordo, això de... Me vaig al Mercadona del poble i agafes una cosa que a mi se correria a lo millor en 2 minuts o menys.
Sí.
Així és impossible. Encara que no n'hi hagi ningú en la caixa, que siguis tu l'única persona en tot el supermercat, no tardaràs 2 minuts. Tardaràs 10. O a lo millor més. I és per això, perquè, pues, primera, que n'hi ha 10 persones que treballen i a lo millor no són efectius, després també lo que és lo que són els processos són molt lents, també. I a banda d'això també, que al principi no entenia per què, jo, això com pot ser que
costa tant, no?
Sí. No tinga incentius.
Sí.
Si després ho penses, visquen a Manila, però a lo millor aquesta gent no pot permetre's viure prop de la seva feina. És a dir, tenen un viatge a la feina de 2 hores. Significa que s'han alçat del llit 3 hores abans d'anar a treballar.
Clar.
I després tornen a casa i estan 3 hores més per a tornar a casa.
Si I no són persones, dia, clar.
Porten moltes hores per ahir.
Totalment.
Clar, jo trobo que és una miqueta de tot.
Clar.
Entre que és una miqueta desastre i que estan cansats i que sou uns que siga massa...
Per els secuets, clar.
Que incentiva massa, jo penso que és més això.
Els hi falta la Renfe a Filipines, ja, per acabar de... Que tot vagi tard i...
Però que mala eres.
Sí.
Que mala eres.
La paciència és una cosa que així... Però la gent és que... Jo penso que són només els estrangers que ens... No és que s'enfadem, i ens indignem.
Clar.
O sigui, ells estan ahí i a la millor estan...
Clar, al final aquí t'adaptes tu, totalment, sí. Si no t'agrada, saps? Vull dir, bye-bye, sí. T'entenc.
Clar. Però a lo millor per a comprar, per a al supermercat, un diumenge, que és el dia que tot el món va...
Que curiós.
Per a comprar, i a lo millor estàs 40 minuts a la cua.
Mare de Déu.
Per a pagar. Saps? O sigui, si has comprat...
Paciència, tu vas dir...
Olvida't ja, perquè estàs congelat.
No... Que bo. I ara, Julio, va, per acabar, una miqueta la cara positiva. Què és el que més t'ha agradat? O el que més t'agrada, vaja.
A mi em sembla una miqueta el millor comparant. Estic posant verd a Alemanya, no? A Alemanya a mi m'agrada molt i m'agrada moltes coses. Però en Alemanya, per exemple, la gent no se'n diu tant. I així, mira que la gent té poc, perquè n'hi ha gent que té molt poc.
Sí.
Són molt simpàtics tots. Sempre estan somrient.
Ah, mira, l'actitud.
El veu pel carrer i a lo millor una persona que et troba que ve de cara, que et veu, i et somriu, saps?
Mm.
I és una cosa que és molt xula. Després, suposa que no tot el món és simpàtic.
Clar.
Jo diria que el 99% de la gent sempre estan somrient.
Però que és el tarannà, no?, de la població filipina. Molt bé. Mm-hmm. Ai, doncs,
sí, mira. El que més m'agrada, el que més... El que més, com aquí que diu... Sí, és un desastre tot.
Però estan contents i són simpàtics, no?
Sí. La gent és maquíssima.
40 minuts. Com?
Que la gent és maquíssima, llavors, bé.
Sí. Com que ho prefereixes, saps? Pues mira, som lents o arriba tard, però a més la gent és així, no, com estem tots al mateix barco, saps?
Exactament.
I així no mereix res, saps? Però sí.
Totalment.
Molt bé, doncs moltíssimes
doncs, Julio,
gràcies.
Doncs, Julio, moltíssimes gràcies i res, que vagi molt bé l'experiència i disfruta, vale? Que vagi molt bé.
Gràcies.
Una abraçada. Adeu. Igualment, merci.
Adéu.
Adéu.
Doncs la història de vida que us porto avui és d'aquelles que m'encanten, perquè la biografia d'aquest personatge no només té com a escenari principal el país del qual parlem, sinó que Catalunya també és un element important de la història. A més, en aquest cas, molt important. Així que avui viatgem a Filipines, però amb escala obligatòria a Barcelona per conèixer la vida de José Rizal, un paio brillant, revolucionari i, malauradament, màrtir dels colons espanyols. 19 de juny 1861, Calambà, província de La Laguna, Filipines. a una petita ciutat situada a 54 quilòmetres del sud de Manila, en una família benestant amb arrels malàisies, xineses i espanyoles, neix el petit José. Amb un cervell privilegiat, ja de nano devorava llibres i dominava diverses llengües. Amb aquesta set de coneixement, a mitjans de la dècada de 1870, va marxar a estudiar a Manila i més tard a Madrid, on es va doctorar en Medicina i es va especialitzar en oftalmologia. Però no només es dedicava a mirar els ulls com a oftalmòleg, també mirava els ulls per inspirar-se i escriure novel·les i conspirar contra el colonialisme espanyol, que això ja m'encanta.
Ja s'arrenca.
I aquí és on entra Barcelona en joc. A finals del segle XIX, Barcelona era una escola de polítics i de revolucionaris, com ara. Quan José Rizal va arribar al 1882, no va perdre el temps. Es movia pels cercles intel·lectuals i polítics on va conèixer Pi Maragall, el segon president de la Primera República, i gran defensor del federalisme. Això va marcar profundament la vida de Rizal, que no era un independentista pur, però sí un reformista que volia convertir les Filipines en una regió autònoma dins d'Espanya, amb els mateixos drets que qualsevol altra part de la metròpoli. Durant la seva estada a Barcelona, Rizal es va allotjar a la Font d'Espanya, Sí, a ple barri del Raval. Sí, amics, aquells carrers on avui podeu trobar kebabs, olor a pipí sec a les cantonades de les voreres i turistes perduts o tirats al terra mig borratxos.
Ves a saber què.
Sí, doncs mira, allà un heroi nacional filipí s'hi debatia sobre el futur de la seva terra. O sigui, imagina't, quina poca èpica que tenen ara aquells carrers i quina gent va passar per allà. És aquí, en aquesta Font d'Espanya, on va escriure la revista La Solidaritat, que era un mitjà clau pel moviment reformista filipí. Però només va ser l'inici de la seva revolució a través de les lletres, perquè no només va fer aquesta revista. També va escriure novel·les que van fer tremolar l'imperi. Mira, com els raperos avui en dia, doncs abans feien novel·les.
Bona comparació.
Sí, oi? És que sí, al final, sí, vull dir... Bueno, o els còmics o els tuiteros, no? Que, bueno. Des d'Europa, Rizal va escriure Noli me tangere el 1887 i El filibusterismo el 1891. Dues novel·les que exposen sense pietat els abusos de les autoritats espanyoles i eclesiàstiques a les illes filipines. Aquestes obres encenen la flama del nacionalisme filipí i tot i que Rizal no simpatitza gaire amb el moviment armat del Katipunan, les seves idees l'inspiren una mica. I bé, ara tornem a fer una entrevista, però aquesta és doble de la que ens agraden, que són com una conversa així de bar. Elles són Elsa Sirvent, una periodista de Sant Quirze del Vallès, i Melissa Silva, periodista i documentalista d'origen veneçolà, que fa anys que també viu a Catalunya. De fet, TV3 va emetre un dels seus documentals, Rere la pista del capità Cardona, que no us volem fer més spoiler, perquè ja en parlarem de Veneçuela més endavant. Wow. Elles es van fer amigues cursant un màster de periodisme i el 2016 van viatjar a Filipines a través de l'ONG Educo. Elsa, Melissa, com esteu? Esteu per aquí?
Hola, noies.
Bona tarda.
Hola, què tal? No sé si ens sentiu bé, perquè estem en un lloc amb bastant soroll, hem hagut de posar l'altaveu i no sé si...
No, de moment.
Si
sí.
Si se'ns entén bé.
Sí. En primer lloc, moltíssimes gràcies per atendre'ns en directe. És tot un detall, de veritat. Moltíssimes gràcies.
No, nada, cap problema.
Doncs, noies, bueno, primer de tot, fem una pregunta a tots els convidats i convidades, que és quina... O sigui, que, primer de tot, què us va portar a Filipines? Quina relació teniu amb les illes?
Doncs jo treballo amb una ONG que es diu Educo, com has dit a la presentació, i tenim projectes allà, concretament a Legazpi. Llavors, jo treballo al Departament de Comunicació, la Melissa és periodista, i ens vam portar perquè ens ajudés a fer el vídeo de presentació de qui som. Mm-hmm. Vam viatjar per tot el món i un dels països que també vam seleccionar va ser Filipines.
Molt bé. Doncs, bueno, amb aquest nom ja ens fa una mica d'espoiler. La ONG entenem que us dediqueu a la part educativa en aquests països pels quals...
Sí. Últimament que vam parlar sempre del mateix.
Sí, bueno, és també és brutal. Que som mestres els ja, dos. Llavors,
tot ens porten aquí, sí, sí.
Sí, sí.
Sí, sí, ens dediquem a l'educació. Fem apadrinament, que està com una mica, el concepte està com una mica passat de moda, però bueno, no deixa de ser això, donar fer tot el possible perquè els nens i les nenes accessin a l'escola.
Sí, em vas comentar, bueno, quan ahir, que per cert, gràcies per fer-ho tan ràpid perquè et vaig trucar ahir per demanar-te aquest favor. Em vas comentar algunes anècdotes i una que em va sorprendre i em va agradar alhora és que va haver-hi un mestre que va fer una barca biblioteca perquè arribés... Sí. Explica'ns una miqueta més aquesta anècdota.
Sí, no me'n recordo el cognom, sé que el nom es deia Ryan i va guanyar, jo et diria, el premi a professor de l'any a nivell mundial. Perquè sí. Ell el que va fer és que a les poblacions més remotes de Filipines, que els nens molts cops hi ha un riu per mig i no poden accedir a l'escola. Mm-hmm. Llavors ell està com molt convençut que el més important és ensenyar els nens a llegir, perquè és la manera de descobrir el món. Llavors ell va dir, bueno, pues, si els nens no arriben a l'escola, els hi portaré jo a l'escola els nens. I llavors va crear una barca que anava carregada de llibres i ell anava fent parades pels pobles. I llavors tots els nens, doncs, clar, els nens d'aquests pobles tampoc no tenen pantalles, i per ells era l'home, saps, que vingués el Ryan amb la barca, descarregava ja els llibres i estava una estoneta llegint. I després d'això va passar ja a fer algo ja com més elaborat, ja van fer cabanes als arbres perquè els nens pugessin a llegir, bueno, no?
Sí, sí.
Aquí no? L'Amèrica ja també ho va veure.
Sí, sobre todo lo más especial que yo vi de ese proyecto era la relación que creó este profesor con los libros y los niños, ¿no? Porque como dice Elsa, no hay pantallas, no tienen una conexión a internet de manera constante. Y entonces, bueno, los enseñaba, digamos, como a viajar y a descubrir mundo a través de estos libros, ¿no? No eran libros cualquiera, sino que él se esmeraba mucho en que esto fuera una conexión con el mundo, ¿no? Con esa mirada distinta, como mucho más cultural, mucho más sensible. Y era, bueno, fue muy conmovedor, ¿no? Porque veíamos a niños de 7 años, 8 años ahí pegados a sus libros y la verdad que, bueno, yo creo que es el recuerdo que más...
A més, és que vam haver d'accedir nosaltres també amb una barca fins... Que vam tenir l'experiència del que és arribar fins a aquests pobles, saps? Que no les tenien totes perquè vam haver de travessar amb una barqueta de peu...
Sí, sí.
En algun moment vam pensar que queia mal aigua, però no, ho tenen controlat.
Clar, jo tinc una pregunta perquè potser, no sé si ho entès bé, o sigui, és lectura en un vaixell, és així, no?
Sí, primer va començar així.
Sí, després hi ha les casetes.
Clar, però jo m'imagino i no sé si seria capaç perquè estaria supermarejat, no? Vull dir, clar, ho intentes i dic, ho sento, però dic, ostres... No? Vull dir,
però
no
pensa que són rius d'aquests molt tranquils, d'altres a visualitzar les típiques aigües així com de color marró, home, clar, quan hi ha tormenta no, jo no m'hi posaria el riu, però nosaltres, és bastant...
Bastant tranquil, además, sí. Els trajectos eren muy largos,
sí.
Havien niños que estaven 2 hores allí para llegar al cole, a l'escola.
Clar, clar, és que... Vale. I una altra pregunta que fem a tothom és quina és la primera impressió que veu tenir quan veu arribar allà i veu dir, o sigui, estem a Filipines. Què veu respirar?
Bueno, la primera impressió, jo parlo per mi, crec que coincidim amb la Meli, vam arribar a Manila i va ser molt, molt, molt violent. O sigui, allà la pobresa és... Bueno, les dues hem viatjat a Bangladesh i no ho vam passar tan malament com... Recordo que vam estar una nit només, perquè és que trobes nens despullats, bruts, pel carrer.
Pobres.
O sigui, és com...
Ja, la pobresa extrema per tot arreu,
però
no?
Però molt visible, molt visible. O sigui, és una cosa...
Incluso violenta.
Sí, és verdad.
No solamente para la gente que vivía allí, ¿no? Sino para cuando te toca allí y entender que viven de esa manera, te resulta... Yo recuerdo eso, que fue como... claro, te hablan de Filipinas y te imaginas lo que también es, ¿eh? Claro. La naturaleza, es cercanía de la gente, la sonrisa, ¿no? Tal. Pero, claro, el primer impacto es que es una ciudad muy, muy, muy violenta de vivir.
Sí.
O sea, més ens comen... potser... Perdona, Elsa, digues.
No, que potser és la paraula, eh? Era violència, o sigui, la sensació d'incomoditat constant, de dir, però què estem veient, saps? I la normalitat, no?, al teu voltant, perquè per tu, clar, tu t'impacta veure un nen de 4 anys despullat, brut, descalç, caminant per allà, demanant-te diners, però per
clar, ell ja és normal. La gent seguia amb la seva vida.
Sí. Com ho feu per naturalitzar això? O sigui, naturalitzar, entenem-me, no es pot, clar.
No es pot.
No.
Imagino que també d'alguna manera influeix en la vostra manera d'adaptació, no? Vull dir, com s'adapteu?
No sé, quan vam estar a Bangladesh, recordo que l'Amèlia una nit em va dir, estoy enfadada, i jo pensava, és que és veritat, és que és una impotència de dir, és que no pots fer res, la realitat del món és així, no?
Bueno, suposo que al final també...
Jo penso, mira, quan vaig a aquests llocs i veig el que fa la ONG, no estic parlant del meu llibre, però bueno, torno...
Però evidentment és un objectiu que el voleu complir.
La solidaritat serveix.
Clar.
Sí, que és lo mínimo que puedes hacer, ¿no? Porque vas hasta allí y además que pasa mucho en estos países que luego la gente te abre las manos, te da lo que tiene, que a ti te puede parecer una situación violenta, ellos lo tienen naturalizado y por lo tanto lo que estamos privados de muchas cosas, pero a la vez te reconcilia con la parte más humana, ¿no? Somos dos seres humanos que venimos de circunstancias muy distintas, pero que estamos allí y ese record, aquí tenemos que hacer, no sé, retiros espirituales para encontrar esa conexión, como por hacer una broma. Pero allí es muy fácil porque dices, es que solo estamos aquí y yo creo que eso es lo que más...
Sí, l'aquí i l'hora, no?, una mica.
És... Imagino també que la resposta dels nens, no?, al veure que s'impliqueu tant i al veure que els voleu ajudar tant, també ha de ser molt, molt bona, no? Clar.
Sí, però els nens també tenen aquest punt de viure el present que tampoc no són plenament conscients, sobretot les famílies, no? Quan viatges i parles amb les mares... Sí. Recordo també quan vam estar a Guatemala que una senyora que la seva filla està becada per l'ONG i pot estar fent educació secundària, que és una cosa que les nenes no arriben a la secundària, no?
És complicat.
I la senyora, és que ens va preparar esmorzar, dinar...
No deixava ir, o sea...
I en aquells moments penses, però sí que estic superbé, estic lluny de casa meva, amb una comunitat perduda, però i estic tan bé, no?, que és el que deia abans la Meli, que és com... la connexió humana,
Que bonic, això, sí. I, bueno, el noi que m'ha entrevistat abans, el Julio, ens comentava també de Manila, que és una ciutat que mai dorm, que sempre hi ha activitat, que vosaltres també heu tenir aquesta sensació, no?
Bueno, i a més me'n recordo, ara m'has fet venir, que anàvem passejant per no sé on, i de cop va venir un autobús, t'acordes? Que quasi no s'atropella.
És el que deia el Julio.
Sí.
Era com un passeig que vam dir... I sí, la gent allà estava acostumada que de tant en tant passava un cotxe per allà, però era, no sé, com un cotxe per la meitat del passeig de Gràcia per el carril central, saps?
Sí.
La gent camina.
Però és tot de
sàbic. Nosaltres vam fer un susto de que morim aquí atropellats.
I la gent tan tranquil. Clar.
Que l'olor de Manila era com molt penetrante. Eran momentos de decir, pero ¿a qué huele? No te sé decir.
¿A qué huele?
Fuerte, ¿no?
Pero era un olor fuerte que ya, bueno, después de 3 horas te acostumbras, pero al principio, porque cuando te vas a otros países, a mí, por ejemplo, los mercados, ¿no? Los olores, son cosas como que te suelen atrapar, te pueden gustar más o menos, pero te atrapan porque hablan mucho de lo que es el país. Pero yo recuerdo que Manila era...
A fuerte,
un olor,
una presencia muy extraña. Importante.
Sí, ahora bueno, ya el interior, ¿no? Ya esto sí que es un paraíso y no hay palabras para describir lo que es Filipinas en su...
Bueno, a nivel de natura es brutal, claro.
Sí, això t'anava a preguntar. ¿Veu poder fer una miqueta de com turisme d'aquest idíl·lic que diuen?
No, no veu tenir temps. Però bueno, només el fet d'estar allà, no?, i veure, per exemple, el Mayón, que no es va deixar veure fins a l'últim dia, estava sempre tapat, fins a l'últim dia ens va deixar veure, clar, allò, quan entra en erupció,
Mare de Déu.
Wow. Arrasa amb tot i la gent pues, tornen a... Saps? Pues,
com si res. Sí, sí,
tornem
sí,
a començar.
Vinga, otra vez. Sí, sí, clar.
Uau, eh? Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
Bueno, al final la pobresa és el que diuen, no? Que jo sempre quan viatjava per aquest lloc sempre deia, però la gent per què no se'n va a viure al camp, no? En comptes d'estar aquí a la ciutat, que fa mala olor... Que...
Clar, com a mínim al món rural...
Més tranquils i més, sí.
Sí, però clar, però és, no hi ha oportunitats. O sigui, ja. La pobresa està com... Ui, perdó, està com més amagada, no? Clar. Però està igual.
Clar, perquè a més tothom deu ser més pobre i llavors no hi ha aquesta diferència de classes que pots queda més evident a una ciutat.
Sí, i, bueno, i els hi costa més, no?, guanyar...
Evidentment, clar.
En aquest
clar.
Cas, quan arrasa el Mallón és que arrasa amb tot, amb les collites, les cases...
Exactament. Sí, sí. Abans, canviant una mica de tema, abans parlàvem també de bueno, unes pistes que vam donar, no? I soc monotemàtic, però és que em van cridar molt l'atenció i és els restaurants. Situem-nos. En un restaurant hi ha cullera i hi ha forquilla, però no hi ha ganivet. Heu experimentat això?
O a les comunitats on veu estar tampoc hi havia ganivet? O només passa als restaurants? Sabeu alguna cosa d'això que ens va sorprendre?
Jo no recordo.
Vale.
La veritat és que no.
És que, clar, tampoc vam anar massa
de restaurant.
Molt de restaurant.
No, menjàvem molt amb la gent, amb les comunitats on estàvem, ens feien allà, ens muntaven la taula i ens donaven de menjar.
Clar.
Per això us deia, les comunitats tenien ganivet o no? Tampoc l'utilitzaven o...
És que no me'n
recordo.
No, pues això és que potser, potser sí que l'utilitzaven.
Jo crec que sí que... No, perquè ens en recordaria.
Exacte. Sí, sí, sí. Jo crec que deu ser només potser algú dels restaurants.
Sí.
I a nivell de... Ja que estem en restaurants, però bueno, parlem de menjar, que ens agrada molt menjar en aquest programa. El resum és buah, ja m'agrada.
No, això va ser un espectacle.
Què destaqueu de la gastronomia filipina?
I no me'n recordo, però recordo que vam menjar molt bé. O sigui, que tot el que ens donaven era com, hòstia, com està tan bo això? Una fulla, no?
Sí.
Una fulla, embolicaven el menjar com una fulla verda,
sí.
Com si fos de bambú.
Com els tamales, no, com els rotllo tamales sí, hondureños, sí, una mica.
Sí, tamales de hoja,
Vale.
Las salsas también, con los que le ponían a los fideos, estaban muy buenos, fideos de todo tipo.
Sí, y arroz, però amb guarnicions...
Tenen molt peix, també, no? Utilitzen molt el peix, les verdures... Sí. Qué bueno, claro. No, por favor.
Sí, el recuerdo es como bueno, de haber comido muy bien, pero la verdad es que tampoco...
No sé recordar exactament què, però sí que és veritat que les guardem, recordar què vam menjar a Filipines.
Que bé.
Això està molt bé.
Doncs, noies, per nosaltres us donem les gràcies, però si voleu...
Explayar-vos més...
Exacte,
o
voleu
alguna,
fer algun comentari...
Apuntar alguna cosa més...
Una recomanació, que us, ens fem sòcies de la ONG Duco, el que vulgueu.
Encantadíssima. Contres més siguem, doncs molt millor, més lluny arribem. Però...
I res, si voleu fer... Exacte, si voleu dir alguna cosa és el vostre moment, teniu un minut.
Habla de oro callat per sempre, vamos.
No, a ver, a nosotros que nos gusta tanto viajar y además también hacer este tipo de viajes, lo único para mí es como la reivindicación de la importancia que es viajar, pero también viajar con esa mirada de integrarte.
Consciente, una mirada consciente.
De respetar y que mientras más viajemos, más vamos a entender mejor el mundo, a nuestro vecino,
exacto.
A nuestra pareja, a nuestros amigos y...
Ai, me gusta
molt. És obrir-se la ment, al final. És obrir-se una mica la mirada a totes les formes de pensar, al final, no? Clar.
Sí, sí, és que és la millor enciclopèdia, vamos.
Totalment.
La millor intel·ligència artificial que te pots
pensar. Ai, sí, la veritat.
No? O sea,
viaja. Viaje GPT, no?
Sí, viaje
GPT.
Que bé.
Tendràs moltes respostes.
Doncs amb aquest missatge tan bonic ens acomiadem de vosaltres.
Exacte.
Elsa, Melissa, moltíssimes
gràcies. Ha estat un plaer, de veritat. Moltes gràcies.
A vosaltres.
I res, Elsa, ens veiem demà.
A la masterclass.
Vinga, gràcies. Adéu. Doncs després d'aquesta entrevista tan xula amb l'Elsa i la Melissa, seguim amb la història de vida de José Rizal. Doncs Tornem, recordem que estava per Barcelona, finals del 1880...
Una localització una mica especial...
El Raval, exacte, Font d'Espanya, escrivint llibres que tocaven els pebrots als colons espanyols. I, bueno, sembla que se li acaben aquests anys rotllo Erasmus siglo XIX, perquè torna a Filipines. És que quina època, finals del segle XIX.
Totalment.
Jo el tinc romantitzadíssim, i més sent una dona, clar, perquè jo estaria a un manicomi, o morta a la presó, o alguna cosa així. Però aquell moviment cultural, artístic, polític, d'espies a les cafeteries, aquelles a la llum de les espelmes i la candela, em dona com allà un rotllo que és que m'encanta. Però, bueno... Tornem. 1892, Rizal torna a casa i fa la fundació de la Lliga Filipina, que era una organització política reformista. Però el governador colonial, un tal Eulogio Despujol i Dusay, no en volia saber
com
res.
Com has dit, eh? Com has dit?
Despujol i Dusay. És que em fa gràcia que sigui Despujol. Estan els Pujol i els Despujol. Però mira, no en volia saber res i el va deportar a Mindando. Allà Rizal va fundar escoles. Seguim amb la línia educativa avui.
Totalment. Sí,
perquè
sí.
El paio aquest pues, no rendia mai. Però la repressió no afluixava i la seva reputació doncs, es va veure supertacada per una propaganda colonial. Ja sabem que els agrada molt fer propagandes i desprestigiar la gent. 1896, mentre la revolta de Katipunan estava en marxa, Rizal intentava demostrar la seva lleialtat a Espanya, perquè recordem que ell no volia independitzar-se, sinó fer una reforma. Uh-huh. I llavors es va allistar com a metge militar per anar a Cuba. En el trajecte va tornar a passar per Barcelona, i és aquí on entra en escena un altre cop el maleït Despujol. Ara era capità general de Catalunya, imagina't. Doncs el va detenir i el va enviar directament a Manila. A Manila, Rizal és jutjat per rebel·lió, sedició i conspiració. Ostres, unes paraules que es van tornar a posar de moda fa relativament poc.
És que ho estàs vivint, però ho estàs vivint, eh? És que és una cosa...
És que, bueno, coses. Amb un judici, doncs, que feia pudor a muntatge, com quasi tots els que parlem en aquest programa. És que també la Pola, la nostra amiga, la Pola Salabarrieta, la colombiana també, la màrtir, i és que dic, és que, tio, la vam liar tant pel món. És que quina vergonya d'història. Bueno, la van liar els espanyols. A mi, que no m'hi fiquin aquí. Total, que el 30 de desembre de 1896, amb només 35 anys, és afusellat, abagumballant, de cara, o sigui, de cara no, o sigui, de cara, no, d'esquenes al pelotón, no? Perquè es veu que els traïdors doncs, els posaven d'esquenes a la resta. Coses que passen. Un final tràgic per un home que només volia educar i reformar el seu país. I no sé a vosaltres, però a mi... Ai, que m'ofego. També, sí, és que m'emociono i tot, perquè ara parlaré d'un dels meus ídols de la vida. Perquè em genera un paral·lelisme aquesta història amb Francesc Ferrer i Guàrdia. Pedagog, lliurepensador anarquista català, doncs el més xulo que hem tingut, què vols que et digui? Ell va crear l'Escola Moderna del 1901 al 1906 i va significar una posada en pràctica de la seva pedagogia llibertària. Va exposar també els seus principis pedagògics escrivint l'obra L'Escola Moderna. O sigui, el tio era un jefe per allò de pedagogia i tal, però allò de ser original amb els noms, regular.
Sí.
Va córrer la mateixa sort el Ferrer Guàrdia que el José Rizal i tants lliurepensadors i revolucionaris de l'època, uns anys més tard. Que el nostre amic Rizal, el Ferrer Guàrdia, el van afusellar el 1909 a Montjuïc després de ser condemnat sense proves. O sigui, tornem a lo mateix. És igual que sigui a Manila, Catalunya, però ells sense proves, a tope. Un tribunal militar, que això també els hi encanta, el van declarar culpable d'haver sigut partidari i principal instigador de la revolta coneguda com a Setmana Tràgica aquí a Barcelona.
A diferents llocs.
Sí, a diferents llocs, a diferents moments històrics, però, oh, sorpresa, els mateixos colons, que xuli. Pues total, des d'aquell moment, José Rizal es converteix en un màrtir i el símbol més important del nacionalisme filipí. La seva influència arriba fins avui. De fet, Barcelona continua recordant-lo, no només per la seva lluita política, sinó per com les seves idees federalistes estaven impregnades també de les idees catalanes de l'època. I I amb aquesta música tan trista acaba la història d'un home que volia reformar Filipines, però que a Espanya el va transformar en un màrtir. Un altre cop, un intel·lectual que volia diàleg acaba sent víctima de la repressió. Quina sorpresa! Espanya, gràcies.
Kung may taong dapat na mahalin ay walang iba kundi ikaw. Wala ni bang makakapigil.
Doncs la Míriam s'ha recuperat d'aquesta emoció que la caracteritza. I ara parlarem una miqueta de la cultura i el tarannà de la societat filipina. Els filipins són coneguts arreu del món per la seva increïble capacitat d'adaptació. Ja ens ho explicaven abans el Julio, no? De molts estímuls, però ells no passa res. Sovint se'ls compara amb camaleons capaços de mimetitzar-se amb els entorns més diversos. Aquesta habilitat no és casual, sinó que forma part d'una manera de viure i entendre la supervivència. Saber adaptar-se és, per ells, gairebé una forma de resistència. La República de Filipines, que va rebre aquest nom en honor al rei Felip II d'Espanya el 1543, és un país amb una rica i complexa història de mestissatge cultural. Tenien arrels que s'estenien fins a la Xina, l'Índia i els Estats Units i, per descomptat, Espanya. Aquest mosaic d'origen ha donat lloc a una societat profundament diversa on el mestissatge no només es nota en els drets físics, sinó també en les tradicions, les llengües i, evidentment, la manera de viure. Avui en dia es reconeixen fins a 79 grups ètnics indígenes dins del territori filipí i, segons moltes fonts, durant aquests darrers 5 segles, les Filipines han estat escenari d'una intensa confluència entre les cultures asiàtiques i occidentals, deixant una empremta que encara perdura. Les Filipines són un autèntic mosaic lingüístic, al voltant de 175 idiomes són els que es parlen, la gran majoria d'origen malaiopolinèsic. Dins d'aquesta diversitat hi trobem a prop de 80 dialectes i 13 llengües indígenes superen el milió de parlants. Una riquesa que reflecteix la complexa identitat cultural de l'arxipèlag. També hem de dir que durant més de 300 anys l'espanyol, com dit abans, va ser la llengua oficial de les Filipines sota el domini colonial d'Espanya. A finals del segle XIX, que ara ens en parlava la Míriam, era parlat pel 60% de la població. No obstant això, aquesta realitat va començar a canviar amb l'arribada dels Estats Units, que van ocupar les illes a partir del 1898.
El fatídic any,
evidentment. El 1935 la Constitució filipina va reconèixer tant l'espanyol com l'anglès com a llengües oficials, però el 39 es va establir el Tagal com a idioma nacional. Posteriorment, el 59, 20 anys més tard, aquest es va començar a anomenar filipí i des del 73, el filipí, una forma estandarditzada és a dir, des del 73 és una forma estandarditzada del Tagal. I l'anglès s'ha convertit des de llavors en una de les llengües més utilitzades del país. Una evolució que ens parla una vegada més de la capacitat d'adaptació del poble filipí i del pes que la història ha tingut en la configuració del seu ric paisatge lingüístic. Bé, podríem parlar encara bastant més, però
sí, perquè hauríem... té unes tradicions d'aquest país superxules.
Brutals, però haurem d'anar amb una altra història,
sí,
ja.
Sí, sí.
Di ka makita kung ika'y napakalayo na may buhay pa kaya.
I arribem ja al final del programa i us hem de donar les pistes per veure si sou capaços de saber de quin país tractarem en el proper dia. Míriam, comences tu?
Ai, sí, aquesta m'agrada molt.
Vinga, va, dispara.
Tenen el campionat mundial de portar la dona a coll. És a dir, cada any es celebra aquest concurs, són uns 250 metres d'obstacles, incloent una fossa amb aigua, on l'home porta la seva dona doncs, a coll, a l'esquena. Si la dona cau, has perdut. O tu caus, no? Si tu caus, també has perdut perquè t'has caigut.
Clar.
El premi, si guanyes, m'encanta, perquè és un barril de cervesa.
Oi, m'encanta.
Amb el mateix pes que l'home.
O sigui,
jo, si fos la dona d'aquest home, li fotria de menjar a saco durant mesos abans per guanyar molta birra, perquè espero que la cervesa es comparteixi.
La segona pista és el dia del dormiler, que tradicionalment l'última persona de la família